per afegir-hi una altra veu en aquest debat i sobretot arran d'aquest estudi que insisteixo que s'ha fet públic avui de la Universitat d'Oxford. Saludem al doctor Joan Carles Reverter. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el president de la Societat Espanyola de Trombosi i d'Hemostàsia. Doctor, avui l'estudi de la Universitat d'Oxford se centra a comparar les possibilitats de fer una trombosi per culpa de la Covid amb les possibilitats que hi ha amb les vacunes. I no hi ha molta diferència. Tenir 5-4 casos de trombosi per cada milió de persones vacunades, això és un risc normal, elevat, inferior respecte al que tenim en la societat normal? Quin risc de trombosi tenim si no ens vacunem, si fem una vida normal?
Bueno, a veure, de fet, el que voldríem en qualsevol cosa que és un medicament, voldríem que el risc fos zero, evidentment. Això no ho aconseguim mai, també s'ha de dir. I qualsevol cosa a la vida pues, té els seus riscos. El risc és baix. Jo crec que es pot dir que és un risc molt baix. Estem parlant, sí, d'això, d'uns 4, 5 casos per milió. Això, com que són tan pocs, a la que hi hagi algun cas, això, aquests números aniran canviant. Però si ho mirem, per exemple, això que sempre s'està dient, les possibilitats de fer una trombosi, per fàrmacs sempre surten, com que trombosi la més típica són els tractaments hormonals, pues és d'un cas per 10.000. Per tant, estem parlant d'un risc bastant més alt. El risc, per exemple, amb el tabac és això de... pràcticament de 0,1 cas per, 0,1 cas per 100, vendria a ser pràcticament uns 2 casos per 1.000. Si s'agafa la malaltia, la Covid, és d'un 16% dels que ingressen, un 16-20%. En fi, que són el risc, entre cometes, de que toqui la loteria és un entre 100.000, que és unes... pues 5 vegades més fàcil que toqui una trombosi per la vacuna, és així.
Clar, és que a més a més hi ha molt poca diferència entre les vacunes, perquè aquest estudi diu que si et vacunes amb Pfizer o amb Moderna, per cada milió de vacunes hi ha 4 casos de trombes. Si et vacunes amb AstraZeneca, per cada milió de dosis hi ha 5 trombes. Si la diferència és tan petita, 4 o 5 sobre un milió, per què hi ha la diferent percepció que sembla que amb AstraZeneca i ara amb Janssen sigui molt arriscat i que, en canvi, amb Pfizer sembla que no hi ha risc, quan en realitat la diferència és molt mínima?
El que hi ha fins ara és que els trombos que han aparegut amb AstraZeneca, i podria ser que en Janssen, perquè la impressió que dona és que serà així, però això hem de deixar temps perquè que els organismes avaluadors i reguladors ho avaluïn. Doncs... el que ha aparegut amb aquestes és que són unes trombosis diferents. Uh-huh. Les trombosis que han aparegut amb Pfizer o amb Moderna són les que es podrien esperar pel gran número de persones que s'han vacunat. S'han vacunat milions de persones. La trombosi és una entitat que és més o menys entre 100 i 150 per 100.000 persones a l'any. Clar. Per atzar, toca que algú faci trombosis coincidint amb la vacuna. I les de Pfizer, pues estan Pfizer i Moderna estan en aquest rang i són trombosis habituals. Les trombosis que han aparegut amb AstraZeneca, ja veurem si també amb Janssen, que sembla que sí, són diferents, són unes trombosis que no semblen exclusives directament degudes a l'atzar. I, de fet, l'Agència del Medicament ja les ha considerat com un efecte advers de la vacuna. Per tant, la diferència, que aquest sí que són clarament, que és un efecte advers de la vacuna, molt infreqüent, però s'ha de conèixer que és així.
Per tant, la diferència és qualitativa i no quantitativa. No ens hem de fixar en el número de casos de trombosi, sinó en quin tipus de trombosi, i això fa que la d'AstraZeneca i la de Janssen sí que es pugui establir una relació directa amb la vacuna i per això amoïnen més aquestes dues vacunes que no les altres.
Per la relació directa, perquè com les altres no tenen una relació directa, pues, bueno, no, amoïna molt menys. Si és una relació directa, encara que sigui molt infreqüent, home, no agrada que això passi. Uh-huh. Altra cosa, si en el context de Covid, és a dir, en el context de pandèmia, això és molt rellevant o menys rellevant.
Tenim teoria de per què aquestes dues vacunes provoquen aquests casos de trombosi? Insisteixo, en casos molt estranys, molt ínfims i en unes quantitats molt petites, però en tot cas la provoquen aquests casos, a més reconegut per les agències del medicament. Se sap per què? Perquè ens han parlat que si és per l'adenovirus que s'utilitza com a mitjà de transport, si és per que generen alguns anticossos o activen uns anticossos presents en el cos. Hi ha alguna teoria allò de per què es produeixen aquestes trombosi?
Teories hi ha diverses i, de fet, això està bullint des de fa uns dies, com és lògic. El que passa és que dades experimentals per confirmar les possibles hipòtesis hi ha molt poquetes. Hi ha molt poquetes perquè és que el nombre de casos és molt poc i el temps, i sobretot és que el temps és molt escàs. Estem parlant de dies, ja no de setmanes. La hipòtesi més que té més pes és la d'un grup d'hematòlegs alemanys molt, molt potent, que suposen que es tracta d'un fenomen immune relacionat amb una altra trombosi associada a un fàrmac, que és la trombosi associada a l'heparina. És una situació en la qual s'activen les plaquetes per l'aparició d'aquest anticòs que desenvolupa, entre cometes, qui pot i no qui vol. És a dir, només algunes persones ho poden desenvolupar, i això activa les plaquetes i fa que s'acumulin i facin els trombes. Mm-hmm. Això seria la hipòtesi que podríem dir més coneguda. Com s'arriba a això? Pues hi ha qui suposen que és per una via o per una altra. Sí que és veritat, i això de l'adenovirus s'ha de dir, que és que suposa que l'adenovirus té que veure el fet de que sigui l'adenovirus o no, perquè això s'ha descrit a les vacunes que estan vehiculades, que tenen com a vector adenovirus, i no en les que són directament d'àcid nucleic, com és Moderna i Pfizer. Mm-hmm. Per tant, si unes que són d'un tipus no ho fan i uns altres que són d'un altre tipus tenen aquestes trombosis estranyes amb caiguda de plaquetes, que és també una altra característica, doncs fa sospitar que sigui això.
Per tant, ja veurem, perquè són hipòtesis, per tant s'han d'acabar d'investigar, però en tot cas són algunes possibles teories. I l'última pregunta, per lo que vostè està dient, vostè descarta que hi hagi interessos geopolítics per augmentar la psicosi amb unes vacunes i no amb unes altres, o que sigui perquè unes són més barates, les altres més cares? Vostè hi veu raons mèdiques perquè es tractin diferent les trombosis que provoquen unes de les que provoquen unes altres?
No crec que hi hagi raons d'aquest tipus. Els organismes reguladors que fan això, tant la FDA com l'Agència Europea del Medicament, són molt seriosos i això s'ho prenen molt en sèrio. És a dir, si realment hi ha hagut casos, és que hi ha hagut casos. I si hi ha hagut casos, doncs s'ha de saber. Altra cosa és que després les agències ho presenten d'una manera... Si un es mira les comunicacions de l'agència, no són catastrofistes en absolut. Diuen... s'ha de continuar vacunant perquè els beneficis superen molt els riscos. És el primer que diuen. Però, adverteixen, però la ciutadania ha de saber que hi ha un risc molt petit de que això passi. I això ha de constar a la fitxa tècnica del medicament, com ja consta, i se li ha d'avisar als pacients de que això passa. Però la seva conclusió és s'ha de continuar vacunant amb aquestes dosis. Realment això no sembla que sigui un catastrofisme d'interès geopolític, si més no, la banda que correspon als informes tècnics. Després, com això s'interpreta, es presenta, es comenta i s'amaneix, aquí ja.
Per tant, com a expert en trombosis, podríem dir, vostè està preocupat, sorprès per aquesta psicosi que ha entrat fins i tot als governs, que tot i aquesta prudència dels organismes reguladors aturen vacunacions, es posen les mans al cap, queden com molt aturats. Vostè està sorprès que es prenguin aquestes decisions polítiques quan els reguladors no són tan concloents?
No estic sorprès, perquè entenc que les coses passen dia a dia i els canvis passen d'un dia per un altre dia sense ni temps per reflexió. Aleshores, cadascú té els seus principis de prudència, fins aquí és un risc que jo vull o que jo puc acceptar. Clar, per tant, no m'estranya que pugui passar aquestes coses. Si jo considero que he d'alliberar 2 milions de vacunes per a aquesta població i sé que això suposarà que pues, més o menys 8 tindran aquest tipus de trombosis que poden ser greus, aquesta serà la meva responsabilitat, encara que jo sé que fent això he salvat al voltant de 1.000 persones de morir de Covid. Però, clar, el que li ha tocat la trombosi, li ha tocat la trombosi. Això fa que sigui difícil per que prenen aquestes decisions. Això ho haig de reconèixer. Però sí que crec que el que ha fallat bastant és explicar-ho. Mm. Perquè la impressió que dona vist des de fora, i jo l'entenc, és que estan anant d'aquí per allà, d'allà cap aquí, i donant voltes d'un lloc a un altre, i sembla que sigui quasi per atzar. Quan un ho mira i analitza cada una de les decisions, la veritat és que un pot estar més o menys d'acord, però sí que tenen un sentit lògic. Un pot interpretar d'una manera, un altre d'una altra, i això és lícit. Però la sensació que dona el públic és que no saben per on van, i això genera desconfiança.
Doctor Joan Carles Reverter, president de la Societat Espanyola de Trombosis i d'Hemostàsia, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.